Bona tarda, són 8:15, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Comencem amb els titulars. Torna la flor natural com la principal escollida per Tots Sants. Els cementiris de la ciutat amplien aquests dies els seus horaris. I l'element gastronòmic per aquestes dates és el panellet. El de pinyons continua sent el rei de les vendes per Tots Sants. Carnellets, una nova versió dels tradicionals panellets de Tots Sants. Demà, 1 de novembre, Diada de Tots Sants. És un dels dies més importants de la Romeria a Montserrat que aquests dies viuen molts calellencs. L'acció de l'Assemblea Local Calella pels refugiats no s'atura, tot i que sembla que mediàticament la crisi oberta a la Unió Europea ha anat passant amb els mesos a un segon terme. I aquests són els temes que avui desglosarem a continuació. La flor natural, com ara el crisantem o el clavell, torna a estar de moda per Tots Sants. Després d'uns quants anys en què s'optava per la flor artificial, aquests dies la venda de flor natural representa el 80% del total de vendes i la resta, el 20%, a la flor artificial. Així almenys ens ho ha explicat Rebeca Ruiz Navarro, de Vencells Floristes.
Nos ha sorprendido porque el año pasado preferían llevarse flor artificial, supongo que como estaba la crisis más presente. Pues claro, una vez que vas ya lo dejas y ya no... La gente que, por ejemplo, viaja o no es de aquí, pues se llevaba artificial. Y este año, pues hay bastante porcentaje de natural. Casi el 80% es natural y el resto es artificial. Cosa que el año pasado, pues había casi lo mismo.
També ha canviat enguany la tipologia de flor. Segons Rebeca Ruiz Navarro, el públic torna a apostar per la flor clàssica en detriment de flors més exòtiques o acolorides que es venien molt fa 2 o 3 anys.
La flor és més la de antes, ¿vale? Así como años atrás, hace 2 años, la gente pedía flores más exóticas y más coloristas, pues este año apuestan mucho por las flores clásicas de antes, bien como el gladiolo, el crisantemo margarita y el clavel. Hay menos variedad de centros variados o composiciones variadas.
Els preus van des de 6 o 7 euros d'un ram de crisantems als 25 o 30 euros dels centres. Rebeca Ruiz Navarro destaca, però, que el preu final dependrà de la composició que acabi escollint el client. I també, amb motiu de la Diada de Tots Sants, els dos cementiris de Calella, el Cementiri Vell i el Pins de la Creu, amplien el seu horari i estan oberts des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda de manera ininterrompuda. Aquest mateix horari també es mantindrà per dimecres 2 de novembre, Dia dels Fidels Difunts. Precisament, i com ve sent habitual en els últims anys, demà 1 de novembre, Gesvia, l'empresa de la gestió viària de Calella, oferirà servei gratuït de transport fins al cementiri vell. A la ruta habitual del carrilet des del Rierany dels Frares s'accedirà al cementiri vell a través del camí de la Platja Gran. Amb aquest servei, que finalitzarà a les 6 de la tarda, es tancarà la temporada del carrilet. Un aliment típic d'aquesta diada és el panellet de pinyons, que continua sent el rei de les vendes per Tots Sants. La varietat és àmplia, de gustos farcits i arrebossats, però el tradicional panellet de pinyons es manté com el preferit dels clients de les pastisseries de Calella. A l'obrador se'n poden trobar a partir de 30 euros al quilo i expliquen que aquest any les vendes han quedat força repartides entre el cap de setmana i demà, Diada de Tots Sants. Joaquim Miracle, el propietari de la pastisseria calellenca, assegura que el panellet de pinyons és el rei de la diada, tot i que a la clientela li agrada provar altres sabors.
El pinyó difícilment et dirà, no me'n pots i no ens agraden. La varietat, doncs, mira, un al coco no li agrada, l'altre li agrada molt. O sigui que generalment el que vol barreja, i és una barreja de qualitat, amb gustos, sabors naturals i així, doncs, agrada. Ara, sempre la preferència és una mica més de pinyó.
La quantitat i el cost dels ingredients i el procés d'elaboració és el que acaba determinant el preu final dels panellets, que a l'obrador va a partir de 30 euros per quilo. No ha variat gaire respecte als darrers anys, com explica Joaquim Miracle.
Aquests últims anys no és que hagi variat moltíssim. Hi va haver uns anys que el pinyó va estar molt car, ha baixat una miqueta i també hem baixat els preus, però vull dir que és una... tradició, una pasta, doncs, diem que és ja per si, com el torró en el seu moment, cara perquè els ingredients són cars. El pinyó és molt car, l'ametlla és força cara i són ingredients que ja tenen un preu elevat. A partir d'aquí, doncs, treballo, servir el forn per coure-ho, naturalment, i tot incrementa el preu final.
El Gremi de Pastissers pronostica que les vendes de panellets artesans a Catalunya se situarà als 250.000 quilos, una xifra similar a la de l'any passat. Creix l'afició de fer els panellets a casa. Les botigues de fruits secs reben aquests dies els compradors que busquen els ingredients necessaris per elaborar els seus propis panellets. És una tradició en moltes cases que reuneix a la cuina a grans i petits i serveix per ocupar de forma divertida aquests dies de festa. Joaquim Seguí, de la botiga Fruits Secs Tolsà, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que el volum de feina més gran ja ha passat, però que durant el dia d'avui encara hi ha gent que anirà a buscar els ingredients. Explica que aquest any els preus són més assequibles, començant per el de l'ametlla.
Molt barat està, 10 euros més barat que l'any passat, i el pinyó també. Tot i així, el pinyó segueix sent car, és un producte car, però no, aquest any està barat el material, diguéssim. Però i cada cop la veritat és que molt més, la gent agafa molt més la tradició de fer-ho a casa, com que també a les escoles s'ensenya, doncs que els pares veuen, els nens demanen i és una manera de conservar una tradició molt nostra.
Però a banda de vendre els ingredients del panellet, l'ametlla, el pinyó, el coco ratllat, la xocolata en pols i un llarg, etc., Joaquim Seguí explica que la botiga també acaben compartint receptes.
Com fer la massa, com posar el forn, inclús ens han trobat hasta gent que li ha quedat la massa molt líquida, que han vingut a veure què els havia passat, els hi hem arreglat aquí, nosaltres ajudant-los a amassar. Que és el més complicat, no? El forn i la textura de la massa. Mm-hmm. El cobriment, és clar, a part de pinyons són ametlles i la gent no, tampoc va fer moltes variants.
Temps i paciència i engrescar les mans de tota la família són altres ingredients necessaris per preparar els panellets, diu el propietari de Fruits Secs Tolsà, i aquests no es poden comprar a les botigues. Parlant de panellets innovadors, trobem els carnellets, una nova versió dels tradicionals panellets de Tots Sants. El Gremi de Carnissers i Xargoters de Girona ha proposat una nova tradició gastronòmica per Tots Sants que s'ha acabat estenent per tota Catalunya. Es tracta d'unes boles de carn que simulen els panellets i que també es presenten amb diferents arrebossats. Se'n poden trobar a Can Vives, on presenten els carnellets en una safata sortida que costa al voltant dels 9 euros. Mateu Vives, de la carnisseria del carrer Sant Joan, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que els carnellets estan elaborats amb una massa de carn de botifarra dolça que després es cobreix d'ingredients al gust, ametlles, xocolata, festucs o també pinyons. Aquest matí, l'obrador de Can Vives n'estava preparant les safates per omplir el mostrador.
Que és una botifarra típica de l'Empordà, que és feta amb carn de porc i un tant per cent molt elevat de sucre, llimona i canyella. Llavors, a partir d'aquesta base, hi posem fruits secs, coco, tot el que portaria un panellet de pastisseria com a arrebossant aquesta massa.
Tot i que alguns establiments venen els carnellets ja cuinats a punt per menjar, a Can Vives se'n troben de crus en safates de 8 unitats a sortides que costen uns 9 euros. Mateu Vives explica quina és la cocció que se'ls ha de donar.
La manera de preparar-ho recomanada són uns entre 8 i 15 minuts de forn a 180 graus. I ja està, ja estan a punt de menjar. La veritat és que sí, que n'hem venut bastants, avui ens hi hem de tornar a posar a fer-ne, i bueno, la gent, com a curiositat, ho proven, i com que és una data assenyalada, que no és un producte que s'hagi de vendre sempre, doncs ha funcionat bastant bé.
Els carnellets es poden servir d'entrant o com a postres. Demà, 1 de novembre, el Diada de Tots Sants, és un dels dies més importants de la Romeria a Montserrat, que aquests dies viuen molts calellencs. Al matí hi haurà la missa i a un quart d'una la tradicional rebuda del Pare Abat a la delegació calellenca. Ja s'han fet diferents activitats, com xerrades sobre l'any jubilar de la Misericòrdia i d'altres més lúdiques, com la que es farà aquesta nit a les 10 amb la castanyada que durant aquest matí s'ha anat preparant. Demà, programació especial des de Montserrat amb l'equip de Ràdio Calella Televisió al capdavant amb Oriol Leo. I per això, per avançar una miqueta, parlarem amb ell. Bona tarda.
Bona tarda, Mar. Doncs efectivament, s'ha fet de nit ja a Montserrat, per tant, torna una miqueta de la tranquil·litat en aquest espai aquí a la muntanya de Montserrat. De fet, aquesta tarda ha estat interessant per la Romeria de Calella perquè hem tingut una tarda de coneixença amb el bisbe de Girona, amb Francesc Pardo. Ha volgut fer un acte sense gaires protocols, un acte molt obert on ha convidat a tothom, petits i grans de la Romeria, que li fessin preguntes, perquè ens entenguem en el nostre argot periodístic com una roda de premsa, però sense haver-hi mitjans de comunicació, sinó que el que hi havia eren persones, grans i petits, nens, adults, que el que han fet és preguntar-li de tot a nou bisbe de Girona sobre la seva vida, sobre l'Església, sobre problemes de moment actual, i el bisbe doncs, ha contestat totes aquestes qüestions d'una manera molt, molt, molt propera i molt agradable. I aquesta nit què passarà aquí a la muntanya de Montserrat per la gent de la Romeria? Doncs que tenim castanyada. Ja sabem que demà és Tots Sants, per tant, la nit d'avui el que toca és menjar castanyes, menjar panellets, i l'organització de la Romeria doncs ja ho té gairebé tot a punt, perquè aquesta tarda, a partir de les 10 de la nit, vaja, doncs el que puguem fer és gaudir d'una bona castanyada amb panellets i també vidols, moscatell, també n'hi haurà. Ja de cara a demà serà el dia fort de la Romeria, dia de Tots Sants. Tindrem la missa conventual a les 11, que des d'aquí, des de Calella, podran seguir en directe a través d'internet. També a la mateixa hora, a les 11, per ràdio, hi haurà un programa especial amb entrevistes gravades aquests dies a la muntanya de Montserrat. I tot seguit, cap a les 12:20, dos quarts d'una, començarà la recepció oficial del Pare Abat a la Romeria de Calella, que aquesta la podran seguir tant per ràdio com també per televisió en directe per streaming a través de la nostra emissora de Ràdio Calella Televisió. Per tant, encara ens queden doncs un dia llarg de Romeria aquí a Montserrat, com veuen, amb moltes activitats. Per tant, doncs encara ens queda corda encara des de la muntanya de Montserrat per poder continuar gaudint d'aquesta Romeria.
Gràcies, Oriol.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
I tot seguit escoltem l'entrevista que ha fet la nostra companya Dolors Liauri al portaveu local de Calella pels Refugiats, Ernest Vila.
L'acció de l'Assemblea Local Calella pels Refugiats no s'atura, tot i que sí que sembla que mediàticament la crisi oberta a la Unió Europea ha anat passant amb els mesos a un segon terme. D'aquí de Calella en va sortir la campanya Lliguem la Unió Europea, per la que molts anònims, també persones públiques, van fotografiar-se per exigir la reacció de la comunitat internacional per posar fi a la pèssima situació amb molts dèficits humanitaris amb la que es troben les persones que a dia d'avui estan fugint de la guerra i han quedat atrapades en lloc fronterers. L'Assemblea ha donat destí a la recaptació obtinguda a través de tots els actes que ha celebrat, 500 euros que ha destinat a Stop Mare Mortum. En la trobada de dissabte passat de l'Assemblea també es va acordar una proposta que es traslladarà a la pròxima reunió del Consell Municipal de Solidaritat. Per parlar-ne tenim a un dels seus portaveus amb nosaltres. Tenim amb nosaltres Ernest Vila. Benvingut a l'Info Migdia, Ernest.
Molt bones, merci.
Què és el que es planteja a l'Assemblea de Calella pels Refugiats, que es portarà, com dèiem, a proposta del Consell Municipal de Solidaritat?
Sí. Bueno, nosaltres el que hem proposat, pues recollint la invitació de tota la gent del Consell de Solidaritat, és de customitzar una mena de projecte on nosaltres posicionem diferents entitats que puguin ser destinatàries d'aquests 10.000 euros que l'Ajuntament de Calella amb el Consell de Solidaritat tenia reservades per acollir les famílies refugiades i que per causes alienes, doncs, com no han pogut utilitzar-se per les famílies, doncs, abans de que es perdin en el més allà, doncs, les destinaríem a unes entitats que nosaltres ja hem començat a posicionar.
Per tant, eren 10.000 euros que des de l'àrea de solidaritat i cooperació es reservaven en cas que vingués una família d'acollida, una família refugiada que es pogués acollir aquí a la ciutat. Estem, demà és 1 de novembre, encara no s'ha materialitzat aquesta possibilitat, i el que vosaltres plantegeu, doncs, és que aquests 10.000 euros que estan recollits en el pressupost d'aquest any serveixin d'ajuda en algun sentit per aquesta crisi humanitària que hi ha a Europa, aquesta crisi dels refugiats, abans de que acabi l'any. No sé si sabeu com, quin destí donar-li, a qui donar-li i com repartir aquests diners.
Doncs sí, malauradament hi ha moltíssima gent que necessita ara aquests calés. Ha sigut difícil calcular i dividir aquests 10.000 euros perquè nosaltres, evidentment, que directament ja faríem partides molt més grans. Hem tingut la sort també de tenir molts de contactes a diferents camps de refugiats, a diferents països d'Europa, ara mateix treballant, que són contactes directes, que ens estan informant. Després també tenim la sort de que molts de nosaltres de l'Assemblea hem estat directament en aquests llocs i hem fet unes propostes. Hi ha hagut un equip de recerca d'entitats que s'ha encarregat de fer un dossier on hem analitzat molt profundament i molt conscienciadament totes les entitats, perquè volem fer-ho el més el més objectiva i pràcticament bé tot plegat. I bueno, al final han quedat quatre. Les votacions que vam fer en més de tres assemblees que hem parlat aquestes coses, doncs al final n'han quedat quatre. Quatre que es dividirien aquests 10.000 euros a parts iguals.
Mm-hmm. I quines són aquestes quatre?
Doncs són Ecoproject, Micròpolis, Care for Calais i Saporeac.
Mm-hmm. A què es dediquen aquestes entitats o ONGs? Que és el que sobre el terreny, no? Entenc que estan actuant.
Aquestes estan directament al peu del canó, com podríem dir. Tenim gent que hi està col·laborant directament i coneixem el funcionament molt, molt, molt de primera mà d'aquestes ONGs. La veritat és que estan fent una feina molt, 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 molt potent i molt bèstia. Estan sobrepassats, no donen l'abast, literalment. I bueno, estan això amb la cura de repartiments de menjar, d'assistència a les dones, als infants, gestionant les cues, gestionant les esperes, els moments difícils i tot el tema del papeleo, i estan donant de tot, des de suport moral a menjars frescos cada dia.
Aquests granets de sorra, no?, que intenten una mica pal·liar aquesta situació que dèiem després d'uns primers mesos de molt de rebombori, de que tota la premsa, mitjans de comunicació, periodistes destacats anaven allà per traslladar-nos quina era la situació sobre el terreny. Sembla que ara altres qüestions hi han passat per davant i sembla que a dia d'avui aquí que la situació ja no sigui tan greu com abans.
Sí, sí, sí. Malauradament tens raó. Ara, aquest últim mes d'octubre ha sigut el pitjor en els últims dos anys, no el pitjor, però dels pitjors, i està la cosa augmentant a nivell de morts del Mediterrani i la crisi, en vez d'afluixar, doncs va augmentant. Sí, sí, sí.
A partir de que dissabte passat acordéssiu fer aquesta proposta que de fet es portarà al Consell Municipal de Solidaritat, no sé si sabeu més o menys quan està previst convocar-lo per saber si realment aquests diners tindran destí abans que acabi l'any.
Nosaltres ja estem en contacte amb la Mariona Grau i amb la gent de l'Ajuntament, amb la Cindy i amb la Pilar. La reunió s'està convocant ja. Avui o demà ens citaran ja en un dia concretat ja, i bé, nosaltres participarem d'aquesta votació. Encara no sabem el dia, però hi participarem activament, sí.
I el tema de l'acollida d'aquella família que s'havia dit que arribaria gràcies també a la intermediació de Creu Roja, aquests 10.000 euros en principi eren per cobrir les necessitats d'aquesta família en cas que no arribin aquest any i que possiblement, vés a saber, arribin l'any que ve. Teniu garantit? Heu fet els treballs i les gestions per garantir que realment des de l'Ajuntament de Calella se'ls donarà cobertura també?
Sí, sí, estem fent el seguiment, estem bastant a sobre d'aquest tema. Ens agradaria pensar, i de fet creiem amb les paraules de l'Ajuntament i les coses s'estan fent, s'està fent el que es pot, segons ens diuen, el que potser no és el que ens agradaria a nosaltres. Llavors, d'arribar, sí que estem quasi segurs que arribaran, però ens hauria agradat que haguessin arribat ja, i no una família, sinó que haguessin... Creiem que a Calella poden acollir moltes més de famílies, però bé, començar és començar. Nosaltres de moment seguim donant recolzament a les iniciatives de l'Ajuntament i de la Creu Roja. Estem en contacte directe amb ells, de fet tenim una reunió properament amb la coordinadora de l'Alt Maresme de la Creu Roja i ens hem de posar a treballar ja sobre això, sí, sí.
Estem parlant a l'Info Migdia amb l'Ernest Vila, ell és membre d'aquesta assemblea local de Calella pels Refugiats, de fet un dels promotors. Parlàvem d'aquella campanya de Lliguem la Unió Europea que va ser molt exitosa, de fet va tenir molt de ressò, van ser moltes les persones que s'hi van involucrar. No sé si teniu previst fer alguna moguda, ja sigui a través de les xarxes socials, a través d'internet, amb actes a peu de carrer, perquè justament aquest drama que s'està visquent aquí a Europa, encara que molts hi donin l'esquena, per fer-lo ben present encara a dia d'avui. No sé si teniu prevista alguna acció.
Doncs sí, ara una de les comissions està movent el tema i em sembla que és, no t'ho sabria dir segur, però la primera o segona cap de setmana del desembre es farà a Pineda, el Lliguem Europa.
Mm-hmm. Doncs hem parlat avui a l'Infomigdia amb Ernest Vila a redós d'aquesta proposta que l'Assemblea Local Calella pels Refugiats va acordar traslladar al Consell Municipal de Solidaritat a fer efectiva aquesta partida de 10.000 euros del pressupost municipal d'enguany, destinar-los a 4 entitats d'ajuda a la cooperació que estan treballant sobre el terreny. Són Ecoproject, Micròpolis, com deies, Ernest, Care for Calais i també Zaporeac Sabores. Gràcies per estar avui amb nosaltres a l'Infomigdia.
A vosaltres, merci.
I com cada dilluns, també dia de la banqueta, a les 8 del vespre amb Badó i Char. I per això parlarem amb ell perquè ens faci un repàs de les últimes novetats en l'esport local.
Hola, bona nit, Mar. Doncs avui a la banqueta parlarem d'un fantàstic cap de setmana esportiu, ja que els tres primers equips que han tingut partits, els tres han guanyat. Recordeu que han tingut partits de futbol, de bàsquet i d'handbol, el tenis taula ha descansat i les noies del bàsquet han descansat. Els tres primers equips que han jugat aquest cap de setmana, per tant, com dèiem, han guanyat. Fantàstic cap de setmana pel que fa als resultats. Parlarem de bàsquet, de la victòria del Club Bàsquet Calella a la pista del Cercle Catòlic de Badalona per 62-72 i ho farem amb el jugador amb millor estadística d'aquest partit, el jugador calellenc Didac Hernández. També parlarem de futbol i de la seva victòria a casa enfront del Cerdanyola de Mataró. Una victòria per 2-1, el segon gol impressionant, el podeu veure a les nostres xarxes socials, un gol directe de corna, un gol olímpic de Fran Mendoza. Comentarem aquest partit amb Zacarías Caimoni. I també parlarem d'handbol i de la seva victòria, la victòria de la Unió Esportiva Handbol Calella per 30-28 enfront del Molins de Rei, una Unió Esportiva Handbol Calella que ha guanyat els 5 partits que ha disputat i que és líder de la primera catalana. Aquest aspecte el comentarem amb el jugador de la UEC, Bernat Buc. I per acabar la banqueta d'avui tindrem una entrevista amb els jugadors alevins de la Unió Esportiva Calella. Tot això d'aquí res, d'aquí una miqueta a les 8 del vespre. Fins ara.
Gràcies, Badó, i ara és moment del temps. Avui tarda amb el cel mig ennuvolat per núvols baixos. Malgrat això, dia de sol. Demà el dia no canviarà massa perquè tindrem un cel mig ennuvolat però amb els núvols més compactes. Tant la temperatura mínima com la màxima seran semblants a les d'avui. Això és tot per avui. Més informació demà al matí i més informació esportiva a les 8 del vespre amb la banqueta. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.